I amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts, atenció que ningú es confongui, avui és dimarts 9 de desembre i avui, com fem normalment el segon dimarts de cada mes, parlarem de l'actualitat del sector primari a les Pitiüses. Per exemple, de com es preparen els pescadors de Formentera per la campanya de Nadal, per saber si podran abastir les peixateries. Ens ho explicarà Ivan Pérez, que és el patró major de la confraria de pescadors de la Pitiüsa del Sud. També parlarem amb el president de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones, amb Nasidro Ramis, i de la gran protagonista de la salsa de Nadal. Parlarem de l'ametlla amb el tècnic de qualitat agroalimentària del Consell d'Eivissa, amb en Josep Lluís Joan, de Sabors d'Eivissa. I, com sempre, completarem el programa anant del camp a taula amb el vicepresident d'AgroEivissa, amb en Josep Aguiló, que ens explicarà quins són els productes de temporada ecològics i de quilòmetre zero que tenim aquest mes de desembre. Per tot això i per molt més, ja tenim preparadíssima la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim que ha tornat per fi amb Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, de fet, Nieves, començam el programa repassant l'actualitat i parlant també del sector primari, perquè els apicultors d'Eivissa confien que aquest 2025 tanqui amb una de les millors collites dels últims anys. La possible arribada de les vespes asiàtiques a l'illa o la manca de relleu generacional són ara les majors preocupacions del sector.
Sí, la pluja abundant dels primers mesos de l'any ha provocat una floració com no es veia des de fa una dècada a Eivissa. Gràcies a això, la primera collita de mel del 2025 ha estat 5 vegades superior a la de l'any passat. Vicent Maria és apicultor a l'illa, l'escoltam.
Companys que traien 50 quilos, 60, ara amb aquesta primavera, en van treure 250, de 250 a 300 i pico.
Però l'estiu, llarg i molt calorós, ha fet estralls, ha mort un 35% de les colònies d'abelles. Tot i això, amb les pluges de la tardor, els apicultors esperen doblar la producció respecte a 2024 i 2023 en aquesta darrera collita que comença aquesta setmana. El sector tem ara l'arribada de les vespes asiàtiques, així com la manca de relleu generacional, amb una mitjana d'edat de 75 anys entre els productors. Sentim novament Vicent Marí.
Per molts de cursos i molta promoció i molta difusió que es faci, no veig un interès entre la part jove per dedicar-se a això.
A Eivissa hi ha 172 productors, 17 dels quals comercialitzen el producte.
I canviem ara d'assumpte, parlem amb Nieves de Sanitat, perquè els metges del Sindicat Mèdic de Balears, Cimeval, i també altres col·lectius sanitaris han convocat una vaga a partir d'avui i fins al dia 12 de desembre. La raó és la convocatòria estatal contra l'Estatut Marc que proposa el Ministeri per regular la seva manera de fer feina. Consideren que la proposta del govern central no reconeix la singularitat de la professió i en precaritza les seves condicions laborals.
Sí, durant aquests dies, hospitals i centres de salut es mantindran únicament serveis mínims, tot i que urgències, UCI i atenció a pacients crítics funcionaran amb total normalitat. La resta de consultes externes, intervencions i visites no urgents podrien ajornar-se o fins i tot suspendre's. El nucli del conflicte és l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat, que ha de posar al dia la normativa laboral del personal sanitari i que no s'actualitza des de fa més de 20 anys. Segons el col·lectiu, l'esborrany, que encara s'està negociant, inclou canvis en la classificació professional i en les incompatibilitats que podrien limitar la seva activitat. I asseguren també resten atractiu a la sanitat pública en un moment de dèficit d'especialistes arreu l'Estat. Miguel Lázaro és el president de Cimeval, l'escoltam.
Todo el mundo sabe la falta de médicos que hay y entendemos que por eso esta huelga tiene un sentido corporativo. sino tiene un sentido de crear un estatuto marco que dignifique al médico, que no lo discrimine, que se le reconozca desde el punto de vista profesional y retributivo, para que los ciudadanos, vuelvo a decirlo, tengan a los médicos que necessiten i que se mereixen.
El punt clau són les guàrdies, que al nou estatut marc són obligatòries. El sindicat les demana voluntàries que estiguin més ben retribuïdes i que facilitin la conciliació.
I de fet, Nieves, no deixem l'àmbit sanitari perquè el govern ha anunciat l'inici del desplegament de la nova flota d'ambulàncies de transport urgent i programat. Serà a partir de demà dimecres, quan començarà el repartiment d'un total de 246 vehicles a totes les Illes Balears.
Sí, Eivissa rebrà 38 nous vehicles, 19 de transport urgent i altres 19 programats, i Formentera en tindrà 4 més, 3 de transport urgent i un programat. És una inversió de gairebé 56 milions d'euros per a l'adquisició en mode de renting del total de 246 vehicles durant 60 mesos.
I de fet, un darrer punt de sanitat, perquè l'àrea de salut de les Pitiüses ha informat de la reducció d'un 90% de les llistes d'espera en consultes externes de 6 serveis de l'Hospital de Can Mises.
Assegura que han enregistrat en les dades de desembre una baixada de més del 30% en el nombre total de pacients en llista d'espera per consultes externes respecte a ara fa un any. En el tram més sensible, on les persones esperen més de 60 dies, la disminució ha estat gairebé de la meitat, passant de 10.000 pacients a 5.000 a primers de desembre d'enguany. L'espera mitjana ha experimentat també una millora amb una disminució del 45%, és a dir, de 168 dies a 92, i a més asseguren que 8 serveis estan per sota dels 20 dies de demora per consultes externes. Els serveis que més han reduït l'espera han estat digestius, maxilofacial, dermatologia, medicina interna, reumatologia i vascular.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat a Formentera, perquè el Consell Insular al·lega contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica per protegir escampament. És l'únic testimoni immoble de l'antic centre penitenciari de Formentera i un dels pocs que s'estan conservant ara mateix a tot l'Estat.
Sí, la possible derogació de la Llei de Memòria Democràtica posaria en risc el reconeixement institucional d'espais com la colònia penitenciària d'escampament a Formentera. Escoltam Òscar Portas, president de la institució insular.
Són fer passes enrere i posa en perill pues, algun patrimoni, algun bé d'interès cultural, com pot ser escampament a Formentera.
El Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera també considera un error aquest intent de derogació. Artur Parrón n'és membre, el sentim.
No entenem que una llei que estava feta bàsicament per dignificar unes víctimes i per dignificar el dolor d'uns familiars, ara siga derogada.
El Consell de Formentera ja hi ha presentat al·legacions, tot i que veu improbable que pugui arribar a derogar-se. La institució ja té un projecte redactat per recuperar i dignificar la colònia penitenciària d'escampament.
I s'ha d'emprar, sobretot de cara a poder educar a les noves generacions que no saben, si els hi demanem, no saben què va passar allí.
Escampament va funcionar com a presó franquista entre 1948 i 1942 i va comptabilitzar devers 58 víctimes mortals, la majoria procedents d'Extremadura i de Múrcia.
Idò, ho deixem aquí amb aquesta notícia. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12:12 i avui començam aquest programa especial dedicat al sector primari. Una anem a la mà per començar. I és que, de fet, fa pocs dies els nostres companys dels serveis informatius es feien ressò de la sol·licitud de la confraria de pescadors perquè s'ampliï la reserva a aigües exteriors al sud de l'illa de Formentera i defensar d'aquesta manera la pesca tradicional d'arts menors. L'objectiu és protegir espècies autòctones de les Balears i cal destacar que les aigües exteriors són de competència estatal. Ara, però, s'enfronten en aquesta campanya de Nadal amb el nombre de dies permesos per treballar limitats per la Unió Europea. Per saber com es preparen per aquesta campanya, a aquesta hora parlem amb Ivan Pérez, que és el patró major de la confraria de pescadors de Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
Quina és ara mateix la situació del sector professional de pescadors de Formentera de cara a aquesta campanya de Nadal? Tindran prou peix a les peixateries?
Sí, nosaltres sí, perquè hem fet ens hem administrat molt bé dies i vam deixar dies per final d'any i tal. Ara ja començarà l'any i ja veurem què passa. Però de moment nosaltres tindrem prou peix.
És a dir, que us heu anat administrant aquests dies que us permet fer feina a Sanya, en aquest cas, corregeix-me si no és així, la Unió Europea, us els heu anat administrant perquè de cara en aquest final d'any, on evidentment la demanda també puja per part de residents, vosaltres pugueu continuar fent feina aquests dies. Ara que estem a 12 de desembre, a 9 de desembre, quants de dies teniu previst ara fer feina d'aquí a que s'acabi enguany?
Bueno, aquells que fa, sobretot aquells que faci bon temps i un poc per demanda, no? Al final, si ja és petita, i pescar amb dos dies i quedar un poc servits per la setmana, no? Ens hem guardat uns quants dies, i sobretot va en fase de bon temps, i perquè aquí estem agafant a prou peix, doncs seran dues sortides, els arts menors surten a demanda un poquet del que ja falta en el mercat, i llavors les barques de bou pues, bueno, pues surten per resto, diguem-li, i sobretot també peix bo i això, però va tot sobre demanda, però tindrem a prou dies. Jo crec que les barques de bou en dos dies per setmana o tres acabaran l'any.
Uh-huh. I normalment, tradicionalment, durant aquestes festes de Nadal puja la demanda? Hi ha un dia on especialment notau que hi hagi més demanda? No sé si per Nadal o per Cap d'Any que la cosa realment notau que hi ha un increment?
Sí, sí, sobretot en temes de peix bo, per sopars de Nadal i sopars de Cap d'Any, els dos dies abans. Intentar, sobretot, perquè hi deu supòs que els nostres compradors tenen un llistat, doncs necessiten tal quantitat i intentar agafar aquella demanda, sobretot de peix bo, d'entol gall, roja i tota aquesta classe de peix, no? Uh-huh. Entonces, sí, tenim dos, tres dies abans, tenim més demanda.
Dos, tres dies abans. La gent, ara m'ho explicaves, se sol preparar amb temps? És a dir, tradicionalment la gent de Formentera és previsora, s'haurà de preparar aquests dinars, aquests sopars de les festes?
Sí, 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 ho saben, perquè al final també depenem del mal temps i bueno, del bon temps que faci per poder sortir a pescar, entonces sol ser previsora i se'n van a les peixeteries a dir, ei, si me trobes un peixet, digue-me-ho, entonces queden com una espècie de llistat, fa falta això, fa falta allò, i intentem anar-ho a agafar, no? I la gent sol ser previsora, i si no, per agafar peix per l'endemà, fer dinar el dia de Cap d'Any o es diuen a Nadal, doncs pues, ja sol ser previsora. Uh-huh. Al final aquí no van a última hora, vols si troben un peix, molt poc hi ha gent, és a dir, la gent sol anar a la peixateria, sol reclamar, ei, vols si me trobes un peix o me'l guardes, a veure què és el que me trobes per poder fer sopar o dinar i nosaltres intentem agafar-lo.
Exacte, és a dir, que és un treball en equip, no? També, Ivan, entre valtros, els pescadors, les peixateries, que fan en aquest cas d'intermediari, i els clients que també han de fer aquesta tasca de previsió de, no sé si setmanes abans o igual un mes abans, ja començar a pensar que volen, no? No sé quan valtros començau a notar que increment o aquesta demanda una mica més específica de peixos bons, com ara comentaves, aquest dèntol, gall, roja.
No, sabem que fa falta, sobretot, bueno, nosaltres sabem que fa falta i els peixaters tenim molt, molt bon diàleg entre ells i sabem que aquests dies molta gent vol peix i és com d'altres anys, no? Jo sé que aquesta persona, no sé, aquí ha, en aquest sentit hi ha molt bon rotllo.
Amb aquest i amb molts d'altres, també. Perquè entre els pescadors també n'hi ha de bon rotllo. Soleu col·laborar?
Sí, sí, sí. Sobretot en temes de diversificació. Sí. Perquè potser tens un que es dedica a una classe de peix, que és el que fa falta, i llavors tens un altre que es dedica a un altre. Llavors tens un que pesca els molls, i la gent, en aquest sentit, sí. Sobretot, no en paraules, però me refereix que un pesca palangre, l'altre xerxa, l'altre pesca canya, llavors tens el bou, i entonces intentam dur de tot una miqueta i en el moll, no? Fent diverses pesques, perquè si només fessis servir un art, només agafaries una classe de peix, no? Entonces, si necessites un dèntol, necessites una sirvi, són diferents arts. Aquesta diversificació que fèiem entre nosaltres són la que ens permeteix tenir de tota classe de peix.
Exacte, tenir de tot i poder vestir les peixateries aquests dies, evidentment, la demanda puja. I tu em deies, nosaltres ja ens hem una mica organitzat, no?, per deixar-nos dies, per poder fer feina, i l'any que ve ja veurem. Valtros, ara, això, que estem en mitjà del mes de desembre, encara començaments, ja estàu pensant en com seran les negociacions de cara a l'any que ve? Es preveu un any que siga, no sé si definir-lo com a dur, difícil, o us tocarà parlar molt, negociar molt, perquè pràcticament estàu amb aquestes negociacions perquè us permetin fer feina, no?
Sí, Sí. Al final nosaltres sempre hem apostat per l'adaptació a tot allò que vengués, però comença a ser un poc... davant les propostes que ens han presentat des de Brussel·les comença a ser un poc inadaptada. No sé què farem. A veure què és el que passa, perquè serà una cosa incerta, però el que fa Brussel·les és clarament un tema de un tema que ja no té sentit. És a dir, jo ja no comprenc res, perquè al final, si no ho pescam nosaltres, que estan dins una legislació o una gestió pesquera que feien dins les zones que nosaltres treballàvem i tal, al final, si m'ho lleven la pesca aquí, la gent, si voldrà consumir peix, el aniran a buscar fora, que ve amb un, si ve de fora d'Europa, ve amb una altra legislació i Déu sap com ve el peix aquell i d'on s'ha tret, saps? I de la manera que s'ha tret. Quan aquí ho pots controlar, gestionar-se i fer una bona gestió perquè el recurs estigui bé, com a exemples, tenim Formentera i Eivissa, és a dir... I és per nosaltres ja incomprensible el fet d'aquestes mesures i aquestes coses que venen de Brussel·les sense ningú sentit quan els informes han estat favorables enguany i els sabem a ciència certa, no? Entonces, per jo el més dur és poder explicar a ells, als nostres pescadors, per què passa això, no? I al final veus que és un tema polític o que ens volen erradicar o que ens volen... Al final no és un tema de fer feina, és un tema de treure jornal per poder viure tots anys. Si volen que canviem de feina, que ho diguin. I clar, està directament anar a una altra banda.
Clar, clar, clar. No, és evidentment una falta de sensibilitat absoluta. Crec que amb això tots estarem d'acord, perquè en moltes ocasions, no, s'ha demanat que es tinguin en compte les particularitats dels territoris insulars i en aquest cas pareix que Brussel·les legisla per territoris, no sé, on no estem envoltats de la mà, tenim aquesta connexió, una feina que és absolutament arrelada en su nostre ADN i, com tu deies, si volen que desapareixi la pesca tradicional, que ho diguen, però realment seria una pèrdua per valtros, evidentment, els primers, però per naltros també com a cultura, perquè els pescadors estan arrelats a la nostra cultura, són part de qui som com a illencs, i realment és un sector que s'ha de reivindicar, i el que tu deies, no, abans, estàs lluitant per treure endavant les vostres famílies i els estudis de biodiversitat, de com estan creixent les espècies, és a dir, no estàu arrasant amb els ecosistemes, ni molt menys. Crec que això Brussel·les hauria de tenir aquesta sensibilitat, no? No sé si tu estàs d'acord.
Sí, sí, no, sí, estic totalment d'acord, però és que han de tapar-la molt polit, però llavors de repente peguen el sastacasso, no? I dius, hòstia, què ha passat aquí?
Sí.
I jo ja no sé com explicar-los, perquè el que ens volen fer enguany, ara veurem com van les negociacions que crec que són aquesta setmana en Brussel·les, i a veure què és el que es fa després, però jo ja no sé què dir-li als meus pescadors, perquè des de l'any passat ja ens van fer unes inversions per poder tenir dies i per poder tenir d'això, i ara de repente aquest record enguany altra volta i de repente mai gastar la de l'any passat, he de recuperar una cosa que potser les portes pelàgiques les havia pagat en 3 anys, no sé, no sé si és que ens volen esfondrar ja de mala manera, si ens volen, és que no, hi ha coses que no entenem, i el més difícil per ja t'ho he dit és explicar-li a ells les coses com venen, i és molt complexa. És molt complexa ara mateix, l'únic que ens queda és esperar i veure què feien l'any que ve. Si jo, en canvi, a nivell de cofreria, me desaparegués una barca o volguessin desaparèixer els dos, ja ho tindríem complicat, ja podríem tancar. És a dir, perquè ja tenc dos barques de bou i si ja podríem tancar. Perquè i que cada un s'apanyi com puga i deixaria d'existir la cofradia. Bé, no tindríem suficient ingrés perquè al final nosaltres depenem del peix que entra dins la cofradia per mantenir la cofradia. Al final, si no la puguem tenir, doncs mira, me desapareixen sota els barques, deixeixen dimitir i ja pot desaparèixer la cofradia directament.
Idò, ja per acabat, volia preguntar, perquè ara t'ho deies, una de les coses més difícils no és explicar-li als pescadors totes aquestes mesures, no? Traslladar el que diu Brussel·les en els treballadors que estan fent feina en el dia a dia a la mà, no? De quanta Exacte. Gent estan parlant, Ivan?
Bueno, nosaltres som una trentena de socis i sobretot estem a les dues vaques de grau, que són dues vaques de bou, que són un gran ingrés per la cooperia. Sí. Tenir-los que explicar les mesures, pues, som jo que faig d'intermediari entre el que és l'administració i ells. Entonces, al final, jo explicar-los de la millor manera per dir, mira, i és que ja seran dos palos, som jo en aquest sentit, no? Però ja veurem, és el més difícil. Ara veurem què passa d'aquí cara l'any que ve.
Clar. Idò, Ivan Pérez, n'estarem pendents d'aquestes negociacions, de com s'acaben traduint en el vostre dia a dia i, per suposat, seguirem parlant de sector primari aquí a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies, Ivan Pérez, patró major de la confraria
gràcies
de pescadors de Formentera. I
gràcies
fins
a aviat. Gràcies a vosaltres per
dar-me el veu. Un plaer, com sempre. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar seguim fent seguiment d'alguns dels assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari aquí a les Pitiuses, però això serà res d'aquí un momentet a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Doncs 25 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Hem començat aquest programa especial que mensualment dedicam al sector primari anant a la mà i ara tornem a terra ferma. Tenim aquí en el nostre estudi en el president de la Federació de Races Autòctones de les Pitiuses i també soci de la cooperativa ramadera d'Eivissa, en Isidro Ramis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres després d'Espont. La veritat és que un plaer poder parlar també de tota la feinada que feis els ramaders aquí a, sí, a Eivissa. Ara mateix, amb quin tipus d'animals estàu treballant a la federació?
Nosaltres, bueno, la federació ja l'associació de la cabra eivissenca, de la ovea, del porc i del coní.
I pollastre?
I de la gallina, perdó, també.
Que m'ho la
deixava. Sí, no, no.
Idò...
És que ve venir tan corregent.
Clar, no, vull dir, aquí tenim temps, per parlar de tots els animals. Ai. I dedicar-li els temps que es mereixen. Hem dit idò, cabra, ovella, porc negre, evidentment,
porc negre,
que
sí,
és com el nostre gran emblema, no?, d'aquí d'Eivissa i Formentera.
Sí, el que passa que, per exemple, la cabra i la ovella sí que tenen el recorregut de la raça i el porc encara no. Som agrupació racial, però encara estem acabant de finalitzar per dur-ho a que mos ho reconeguen com a raça.
És una tramitació llarga, perquè ja en fa de temps que en parlàvem.
Sí, i saps què passa? Que també pues, hi ha molt, no és només hi ha que buscar dades històriques, hi ha que, vull dir, hi ha que fer un estudi morfològic dels animals, que això en duim quasi 3 anys, arrel de que vàrem començar. Vull dir, perquè la cooperativa ramadera, la majoria de socis que vàrem començar a la cooperativa ramadera som socis de fer pira. Uh-huh. I, bueno, ja es duia fent una feina d'abans, però, vull dir, arrel de que vàrem muntar la cooperativa ramadera, doncs vàrem donar-li més força.
Aquest impuls, no?
Sí, sí.
Parlant precisament d'esporc negre, com estàu vivint valtros a la distància les notícies d'aquest brot de pesta porcina que ha sorgit a Barcelona?
Home, ara, de moment, està molt a l'expectativa, a veure què passa. Vull dir, de moment ho tenen molt controlat allà a Barcelona. El problema, que hi havia molts de porcs que venien des de Barcelona, no de Barcelona a Barcelona, sinó que passaven per Barcelona, de les comarques catalanes, vius, però també hi havia molta canal que venia morta. I el problema és que en els canals també podria entrar.
També podia entrar. I per tant, com s'està vivint aquest episodi? En la tranquil·litat de que no ha saltat
home,
a cap granja, però com
aquest,
ho estàu vivint?
Aquest gran mare nostrum que tenim rodant, pues és una barrera molt... molt bona, però clar, vull dir, el problema és que la gent pues, tinga control dels animals que es vagin duent, vull dir que sanitàriament estiga tot controlat.
I entre ramaders, quina és aquesta sensació? Es viu amb la tranquil·litat que ens dona precisament aquesta barrera natural o hi ha
sí,
certa...
No, de moment, tranquil·litat. No? Vull dir, igual que això és igual que, per exemple, vàrem tenir en el cas de la llengua blava, que també hi ha hagut un cas d'una explotació. Vull dir que tampoc de moment, que sàpiga jo, no... no hi ha hagut més casos, bueno, mentre no mos entri, que esperem que no, pues seguirem treballant com sempre.
Exacte, i també m'imagino que amb una feina propera i constant en comunicació amb els veterinaris.
Sí, sí. No, a veure, tenim, nosaltres tenim una, bueno, una de les sòcies, Neus Costes, és veterinari, i també és el que du tot el de la raça de Fepira, i llavors, pues, bueno, en surt dos veterinaris del Consell, i també és justament en Néstor Martínez Parrón, de l'ADS d'Uví, pues, bueno, estem sempre en contacte.
Exacte, vam parlar justament amb Neus Costes la setmana passada perquè ens actualitzés, així que anem seguint la situació també de prop, precisament per donar tranquil·litat, fer pedagogia i donar aquesta tranquil·litat, que hi ha molta vigilància, i de moment, mai es pot dir, però de moment la situació està controlada.
Està bastant controlat.
Valtros, com esteu afrontant aquesta campanya de Nadal, on també la gent, evidentment, consumeix producte local i molta carn, també?
Bueno, nosaltres ja fa més de dues setmanes que ja demanem, que ja vàrem, els clients habituals ja ho saben, que feim que mos demanin amb antelació el que volen per poder-nos anar preparant, perquè no podem trobar-ho tot de colp.
Clar. Que era justament també el que estava comentant ara en Ivan Pérez de Formentera, parlant també d'espeix, no? Demanar aquestes llistes de la compra meravelloses, tenir planificat tots els menjars, sopars que hem de fer aquests dies i encarregar els productes amb temps. És el que estàveu recomanant també?
Sí. Inclús hi ha gent que ja el té.
Gent que ja ha fet la feina a dia 9 de desembre.
Abans del pont ja ha comprat el que volia menjar-se el dia de Nadal i ja ho té dins el congelador que seva.
Clar, però perquè no crec que pogués haver-hi falta, no?, de productes.
Bueno, sempre a darrer minut mos falta alguna cosa, perquè no podem arribar-hi. Vull dir, tenint previsió com tenim, sempre hi ha algú que no podem servir.
Tot i la previsió, sempre
hi ha alguna cosa que mos quedem sense.
Que costa de trobar. Sí. I això per què és?
Perquè es veu que treballem molt bé i la gent està molt contenta i mos ve a veure.
En el punt de venda de carn en cop?
Local del Mercat Nou de Vila, sí.
En el Mercat Nou de Vila, allà podeu trobar tota la carn de productors ibicencs i també, em comentava ara fora de micro mentre duraves bloc de publicitat, que la carn de ternera, no?, la duis d'una cooperativa de Galícia.
Sí, ara m'estava tantejant, que inclús seguim buscant, però la que més mos va agradar va ser la ternera d'una ternera que allà que duim, de pastura, i la gent té molt bona acceptació, vull dir, la ve a buscar molt.
Això en aquest punt de venda.
Sí.
Ja per anar a acabar, una pregunta que també li he fet ara abans d'entrar en directe en Isidro Ramis, us recordàvem, el president de Safepira, la Federació de Races Autòctones de les Pitiuses. Quants de ramaders formeu part de la federació ara mateix?
Home, de la federació n'hi ha com que som diferents, que estan totes les races, doncs anem saltejant. Però, per exemple, d'Esport Negre som una quinzena, més o menys.
Una quinzena
que
treballeu amb Esport Negre.
Que tenim Esport Negre, sí. Hi ha gent que el té més per hobby que no per una altra cosa, però sí. Sí, més aproximadament. I llavors altres, doncs, va variant.
Va variant, no? S'aconsegueixen mantenir el nombre de ramaders o és una cosa que va variant, va davallant, estava veient una tendència?
El relleu generacional mos està clar. Vull dir, tenir animals és una dedicació plena dia a dia. Vull dir, tu la mitja horeta o horeta de dalt i menjar l'has de tenir sempre. I sobretot amb bestiar s'ha baixat molt. La gent es fa vea i tenien 7 o 8 ovelles a casa seva i ho deixen anar. Tant de raça com no, de no raça. Vull dir, el problema gros és que han baixat molt la cabanya ramadera, sobretot de bestiar. I els altres, doncs, bueno, més o menys els 4 productors principals segueixen mantenint-se, però clar, vull dir, també n'hi ha que tenen 60 i. Vull dir que és complicat mantenir el que és el relleu. Has de tenir, no, és que les idees, per exemple, de la cooperativa ramadera és la idea que tenim, igual que les altres cooperatives, perquè no és que siguem nosaltres, perquè també és d'Agra Eivissa, també tens, si és idea que m'agradaria, és que tens un recolzament darrere, tu ja tens un canal de comercialització. No has d'anar a vendre el teu producte, que és el que té moltes voltes també, et lleva molt de temps.
Evidentment.
I, bueno, si deies, pues, que tingues, que la gent que els interessi entrar o que tingui una explotació, una finca, que de ser uelos això, que li interessaria entrar, que tingués el nostre recolzament.
Exacte. aquesta seria subjectiu, no?, a curt termini, d'aconseguir ser també aquesta plataforma d'impuls per gent que tingui aquest interès.
Clar,
no?
Que els interessés entrar a lo que és... en el sector primari.
En el sector primari a temps complet, que és el camí que vas fer tu fa ja uns anyets,
sí,
no?
Sí, bueno, vaig estar 15 anys... vaig estudiar capatàs agrícola, vaig estar 3 anys treballant a Segurativa Sant Antoni, tant de tècnic de DV, que la vaig muntar, com de tractorista, que és el que vaig entrar a treballar. Llavors, sistema no em va agradar, vaig estar un any i mig donant voltes que no sabia què fer, em vaig treure el carnet d'autobús, vaig estar 2 temporades treballant de discrecional, i arrel, parlant amb en Sofí d'un que havia treballat en jo, em vaig enterar que a la línia de Sant Antoni Vila faltava gent i em vaig anar treballant a la Vila de Can Alfonso 15 anys.
15 anys?
Sí.
Fins que en sa pandèmia dius...
Sa pandèmia, estava en els 40 anys, vaig fer incorporació a temps parcial i ja teníem els 2 fills i estava que feia que no feia i sa pandèmia em va fer girar sa truita. En vez de deixar el camp, vaig deixar l'autobús.
Fixa't. És que a mi, contrari, és que sol fer tothom.
Totalment, totalment, sí.
Isidro Ramis, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera i et tornarem a convidar ben aviat per parlar de ramaderia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Moltíssimes gràcies. Són les 12 i gairebé 35 minuts i això del sector primari de la seva actualitat no atura. Ara mateix seguim res. Donem-vos uns segons per fer canvi de cadires. I seguim perquè una de les grans estrelles d'aquests dies dels plats de Nadal i sobretot de la salsa de Nadal és l'ametlla, així que serà la gran protagonista de la conversa que volem tenir una vegada més amb en Josep Lluís Joan, tècnic de qualitat agroalimentària del Consell d'Eivissa i coordinador de Sabors d'Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia i salut.
Com va?
Bien.
A veure, aquesta campanya de l'ametlla, Josep Lluís, com es presenta? Tindrem ametlla per fer salsa?
A Eivissa ja no tenim campanya d'ametlla, per desgràcia.
No existeix,
Ja pràcticament és algo ja marginal. Sí que hi ha gent que encara té els seus arbres i els mantenen això, però la veritat és que ja sí que és algo que ja està.
Per tant, la gent que enguany farà salsa que ha de ser conscient que l'ametlla que farà servir no serà ametlla d'Eivissa.
L'haurà de buscar. O tenen ametllers, o uns amics, o algun veí que pugui tenir ametlles i si no les has de comprar. De fet, que l'altre dia justament vaig anar a una empresa d'aquí que té frutos secos d'Eivissa que li consultava a una de les companyes i ja fa temps que ja, sobretot majors, no, ja fa temps que venen majors a comprar ametlles i venen a comprar, ja compren les ametlles pelades o ja directament ja triturades per fer salsa, vull dir que la qual cosa em diu que encara la gent manté la tradició, és una tradició molt arrelada. Te diré que en moltes cases si no hi ha salsa de Nadal no és Nadal,
això no hi ha realment Nadal, és així, clar.
Però sí que també veig que és algo que sí que evidentment les majores són les que van seguint aquesta tradició i les mantenen i són caparrudes que és el que toca fer. Home, a veure si les joves agafen el relleu i mantenen, però la veritat és que són aquestes coses que Eivissa sí que és una cosa que està ficada allí, està ficada en s'ànima.
Clar.
És dir, el Nadal és salsa de Nadal, evidentment.
Sí, sens dubte. I també un plat que desperta emocions oposades o t'encanta i és això, no hi ha Nadal si no hi ha salsa de Nadal i llavors gent que no li acaba de trobar el punt, que bé, en fi. Tothom té dret a estar en aquest món, però...
Home, sí que és cert que és, sobretot per gent de fora. Si ho has menjat de petit, és un producte que sempre t'agradarà, perquè te vincula amb allò i ho has tastat de sempre. Per gent que ve de fora, que no ho ha tastat abans, o que no té aquesta empremta infantil, et diré que sí que pots... Entenc que pugui ser complicat, tot i que jo m'encanta, però entenc que pugui ser complicat, perquè la veritat és que te la mires amb una mica de fred, de manera freda, i és una mescla estranya.
Sí.
Però la veritat és que és el nostre Nadal.
I tant, és el nostre Nadal. I ho hem parlat moltes vegades, no?, de com aquests plats tradicionals ens vinculen amb records i amb la nostra cultura i la nostra tradició. La salsa de Nadal és, evidentment, un d'ells. Però una de les coses que em pareix més curiosa de la salsa de Nadal, perquè tots aquests plats es fan amb producte local, sofrit pagès, per exemple, que també és un plat de festa per antonomàsia, com tot i se'n manca d'aquest producte essencial per fer la salsa, que és l'ametlla, i veient els destí que han tingut els ametllers, tot i això, la gent segueix fent la salsa.
Evidentment, si poden triar, si tenen fan servir l'ametller d'aquí, a més, clar, cada zona, cada àrea tenen la seva, encara que són pagesos o són de camp, i encara els hi queda alguna ametller, sí que tenen la seva ametller. Cada zona té la seva ametller. Una banda serà la pau, una altra banda serà el gall, una altra banda serà l'espineta, però tenen la seva ametller, que diuen, aquesta és la bona per fer salsa. La veritat és que sí que... I si no, doncs a falta d'això no deixaràs de fer-ho. És a dir, la veritat és que és una llàstima deixar de tenir ja aquest producte que sempre ha estat important per a Eivissa, però almenys no deixar de tenir salsa. Això sí, és una part que és important, sí.
Trobes que és reversible aquesta tendència de la desaparició progressiva dels ametllers? Es podria revertir? Arribem tard? Què trobes?
Bé, no, d'aquestes coses al final seient, sí que hi ha seient que vulgui fer-ho. A nivell petit... o a nivell de... Encara es fan algunes plantacions de ametllers i encara revertir-se. Sí, si tens un tros de terret, vols tenir ametllers, vols posar-hi una mica d'aigua i es volen posar, sí, es pot posar. És un arbre que s'ha agraït i que sempre ha estat aquí. Que ara hagin desaparegut o que estiguin ja en risc de minvar, també és pensar també que aquests ametllers no és una olivera, no és un arbre que duri 100 anys, està en el límit de vida biològica. Entre sequeres, malalties i tot junt, bueno, em poses un exemple, et diré, enguany aquestes dues plantacions que varen fer el 2018 a Corona, dues petitetes, tot i la sequera de l'any passat, tot i que enguany pràcticament han estat de secar, i la veritat és que han fet una producció acceptable i estan contents, o sigui que sí que han pogut treure. No és un cultiu per descartar ni per dir aquí a Eivissa ja no pot haver-hi ametllers. Vull dir, sí, és un cultiu que funciona, que hi és i que amb el seu temps produeix, i a més que l'avantatge que té és que si algun dia fas una plantació grossa la pots mecanitzar, vull dir, poses un vibrador i pots collir-la. Jo són els arbres que no deixaria de cantó. És un arbre, de més, que et diré, tenim les nostres varietats antigues, moltes varietats antigues, justament ara, bueno, no ho hem presentat, però just hem fet un estudi genètic de moltes varietats que tenim a Eivissa i no n'hi ha cap d'iguala, i són varietats, a més, molt d'aquí, són varietats que s'han fet aquí a Eivissa, que són úniques, i que també et diré, és que seient ho té molt arrelat, això de que cada raconet té la seva varietat específica, perquè no només hi ha un vincle amb aquesta salsa, sinó que també hi ha un vincle amb aquell arbre, justament amb aquella varietat, és aquesta part de cultura que seient assimilava, que l'han transmès de generació en generació, i pot ser que sigui dur, de sobte, d'una generació a l'altra, desapareixi, perquè ja deixa d'haver-hi aquella gent major que coneixia aquells arbres, i deixa de verir aquells arbres, en aquest cas. Però la veritat és que sí que és una part que almenys intentem mantenir. És a dir, que a Marina sí que tenim una col·lecció de varietats que estan allí per reservori, i que si en algun moment algú vol recuperar-les, les poden demanar tants, i espero que en un projecte que tenim, que en poc temps també tinguem plançons per poder, no per vendre, perquè no podem fer negoci, però sí per tornar a recuperar-la, i que aquest material i aquesta història, que et diré, són històries d'arbres, perquè tornin a fer històries una altra volta. És a dir, que tothom torni a tenir aquell arbre i dius, aquest és l'arbre que fa la salsa i aquest és l'arbre que farem la salsa enguany. Bé, aquesta part, et diré, és una part viva que també s'ha de mantenir. I això encara està allà, i jo diria, no és per descartar-ho, i jo, de fet, és un dels arbres que més m'agraden, és ametller.
Idò, mira, ho compartim. Teniu un munt de feina aquests dies, perquè no només ve el Nadal, però estàvem parlant l'altre dia de què podíem parlar en aquests 10 minutets de programa, i crec que se mos farà curt, perquè mos ve la Festa del Vi Pagès, la Fira Rural de Fruitera. Per on podem començar?
Aquesta setmana és ben bé una gincana. Es que estigui aficionat una mica mínimament a la gastronomia, a les tradicions i els productes d'Eivissa i a les festes tradicionals, aquesta cap de setmana és un gincana.
S'ha de fer un Excel, T'has
de fer un Excel i distribuir-t'ho. Pots fer diferents opcions, eh? Pots fer... Mira, comences el matí, potser començaries a la Fira de la Matança. Dines a la Fira de la Matança, això és a Sant Llorenç, que hi haurà diferents llocs. Sant Llorenç, matí, migdia, Fira de la Matança. Pots passar, si vols, camí, vas caminat, ja has fet el cafè, fas caminat, pares a Santa Gertrudis i vas a la Fira Rural, que allí hi ha exposicions, hi ha artesans, no has arribat a temps. On tot cas també podries alternar les alternatives, haver anat a fer un arròs popular que feien al migdia, però després... Pensa que també pots fer allí una sobrassada torrada a les 8 de la tarda, i correguent acabes de fer aquesta sobrassada torrada i te'n vas a la festa del vi de Sant Mateu, on hi hauràs vi i la sobrassada torrada més, però seria com la segona tanda. Això seria per fer-ho tot en un dia. Si vols repartir una mica, bé, no, podries repartir la sobrassada torrada en lloc de menjar-te-la. Fas més tranquil·lament la fira rural i la fira de, la Matança a Sant Llorenç i vas a Sant... a la festa de vi més tranquil·lament i el dia següent deixes més per la fira rural que hi ha a Santa Gertrudis, que es migdia, es matí hi haurà un taller d'orelletes i es migdia hi ha una frita de porc. O sigui que pots fer la veritat és que te posa per triar, t'ho posa complicat, però pots fer una gincana, seria una gincana a veure qui aconsegueix arribar a totes les etapes, però la veritat és que aquests tres esdeveniments són interessants, sucosos, sabrosos, tradicionals. La veritat és que aquesta fira, que serà la primera que han fet a Santa Gertrudis, aquesta fira rural, ho han muntat la colla de ball, i la veritat és que han fet una feinada impressionant i hi haurà un munt d'artesans, un munt d'activitats per boixos, per famílies, menjar, sobrassada, arròs, frita... impressionant, la veritat és que serà tot per a tot.
M'apareix la millor manera d'estar estressat en el món.
Totalment.
Veritat, és una mica estressant, però no existeix millor manera d'estar estressat. M'ho estàs pintant com, val, vull anar a tot. Potser que no coincideixin tants d'esdeveniments, no?, que es vagin espaiant, seria com millor passar nostres artèries, però tot i així, escolta, si teniu bona salut i ànims, exacte, vull dir, la millor manera d'estar estressat. No,
i sort que s'hagi recuperat també la festa del vi, perquè l'any passat segur que es va deixar per culpa de poca producció, entre sequera i turcasses, no va haver-hi vi. Està bé, que et diria la festa més antiga, més tradició que té Eivissa, doncs que l'hagin recuperat i que l'associació i el grup de vecins de Sant Mateu, que la veritat que la tornin a recuperar és una part important.
La veritat és que sí que és una molt bona notícia, ara parlant seriosament, que torni aquesta Fira dels Vipagès és una gran notícia, efectivament. I Josep Lluís Joan, no sé d'aquí a Nadal com es presentarà sa cosa, però en qualsevol cas, que passis molt bones festes, aprofit ja per desitjar-te bon any nou, perquè no sé si parlarem abans de que arribin ses festes i el cap d'any i tot, que és un plaer aprendre amb tu sempre que vens aquí a s'estudi i que si tu vols l'any que ve seguirem amb aquests programes.
Seguim, mentre hi hagi producte d'Eivissa, i si algú vol tenir una sorpresa, si demà algú vol passar cap a les 10 del matí per es mercat nou, tindrà una petita sorpresa.
Atenció, en exclusiva, en primícia. Demà a les 10, Mercat Nou, tothom allà per veure amb què ens sorprenen des de Sabors d'Eivissa.
Ja ho trobaran.
Josep Lluís Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
Són les 12:46. Nosaltres ara farem una aturadeta d'un minut i en tornar, com fem sempre en aquest bloc final, on anirem del camp a taula, però això serà d'això, d'aquí un minutet.
I de tres ràdios... Informació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Del camp a taula.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquesta part final d'aquest programa que mensualment dedicam en el sector primari, com sempre anem del camp a taula. Avui només anirem del camp al camp, ens quedarem al camp amb en Josan Aguiló, que és el vicepresident d'Agroeivissa i president d'Ecofeixes. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Josan?
Sí, sí, bueno,
avui
bé.
Avui no hem tingut tan amarga, mira.
No, jo venia tot tranquil·la, i la mare
tot
que
mos
contarà,
no?
Que quina recepta tantes i al final, pues bueno.
Com ens inspirarà, però clar, és que feix tantes coses que...
No param, no param. Ara que me deies president de Cofeixes, encara me diuen, no, president de Cofeixes, jo, sí, soc president de Cofeixes, però bueno, la part ecològica, poden dir, sí.
Clar,
però...
de la part ecològica.
Però encara sí, seguim fent representacions encara en el món ecològic.
I tant,
hem tingut un trimestre, últim trimestre, molt ajetreado, que dic.
Veritat.
Hem tingut fira ecològica, hem tingut jornada Sembra Futur... Han tingut també reunions i nova llei agrària que està de camí. Han tingut moltes coses.
De tot, final de tot, de, curs. De tot. Sí, a final de curs sempre s'ha acumulat tota la feina, veritat.
Sí, sí. No, i que és un tercer trimestre que quan acaba la temporada pues, dona peu a fer més reunions, a parlar de més coses, a fer jornades com la Fira Ecològica, que cada any bé, sempre ens embapa pues, la feim a final d'any. Mm. Així que...
Enguanya Sant Llorenç, veritat?
Aquest any va ser Sant Llorenç.
Què tal, com va anar?
Pues molt bé, la veritat és que vàrem tenir una afluència de públic molt, 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 de molta quantitat. Va ser que molt sorprèn, a més és una fira que l'organitzam el Consell Rector d'APAEF, entre vocals, secretaris, tresorers i presidenta, na Marina Cardona, i és un moment en què estàs amb un estrès i amb un d'això, i quan passa tot, dius, com ha estat? I va anar molt bé. La veritat que molt contents per l'afluència de públic.
Uh-huh. I ja m'imagino que en aquestes alçades de l'any fent una planificació de tot l'any que ve, veritat, de la sembra...
Sí. Quin... No, i ja també com a Consell Rector de la cooperativa pues, també fem balanç de com ha anat l'any, quins objectius hem pogut complir i quins objectius... tindrem que fer, no?
Clar.
Ara estem en plena planificació d'hivern, tardor-hivern, amb tot el que ara diré que tenim, i després pues, ja hem començat a fer, ja hem fet la planificació d'estiu, que és mentida, però l'altre dia el tècnic agrònom m'ho recordava, em deia, bé, jo, Sant, ja has de començar a preparar els bancals per l'estiu, i jo, com? Estiu? Sí, sí, perquè ja estem en desembre, arriba gener i si tens una terra molt argilosa com la meva, tens que ja estar ni preparada la terra perquè per febrer ja comença a venir tomata.
Clar.
I cindri.
En el mes de febrer.
Sí.
Fixa't. Clar, clar, clar.
Però bueno, això no. Encara, 2026 encara està per arribar. Però...
Sí, sí. Encara estem en el programa especial de sector primari de desembre, ja tindrem temps de parlar de gener, del mes de febrer i de tot el que ens ve per davant.
Sí,
no?
Sí.
Ara comentaves, mare meva, tota aquesta llista és el que tenim ara mateix? Déu-n'hi-do, no? Sí,
és que me vaig apuntant i vaig fent com un recopilatori i tinc lo de novembre i ja passa desembre.
Val.
Que, sa, coses que se repeteixen, hi ha coses que ja són noves.
Uh-huh.
Per exemple, la patata, que és una de les coses que vàrem parlar el mes passat amb la Marga, pues ara ja passam de la patata vea, la patata d'estiu, i ja començam a treure la patata d'hivern. Que ja està a puntet de sortir de la terra.
I quina és la diferència?
No té cap diferència, al final són les mateixes varietats, l'únic que s'ha d'estiu, que disfrutem durant tot l'estiu, se sembra sortir febrer i se recueix ja cap a maig, juny, i la poden disfrutar tots aquests mesos de calor, i després hi ha la possibilitat de cap a agost, setembre, octubre, si ja anem tard o octubre, pues fem aquesta plantada que se recueix en hivern, que se recueix ja normalment es que va adelantat a finals de desembre i si no per gener. I ja és molt preuada perquè sortint d'aquesta cosa fa en quantitat però s'acaba ràpid i hi ha molta gent deia no tens patata, no tens patata. I ara ja la il·lusió torna perquè ja tenim la nova patata i molta gent l'està esperant.
Clar.
Així que ja, a puntet de sortir.
Vinga, de patata.
I després, carabasses. Les carabasses que sempre duin ja recuïdes des de segon setembre, encara en tenim i se disfrutaran fins que durin, fins que s'acabin. Després, moniato. Que és moniato ja en queda poc, perquè ja l'han tret de terra, és molt preuat i en quedarà poc, però encara se pot disfrutar.
Clar.
I ja després anem a lo que és l'eix important de tot el que hi ha ara, de la planificació d'aquesta d'hivern, com et sa rúcula, sa ruca, sa bleda, sa colcal, tot és molta fulla i convida a fer caldos. Jo tenia ganes d'anar a Marga per això, perquè mos expliqués fer un caldo bo. Colirraves, que el colirraves sempre és algo que me pregunten com fer-ho, que se pot fer finat i posar amb una ensalada, o si no, dins un brou, perquè donar-li un gust diferent. Sapi, que també és molt preuat en els brous, no?
Mm. brous, cremes, ara és aquesta època,
que
no?
Sí, 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 algo calent. Jo sí. Ja, fins i tot, mira, l'altre dia vaig recollir un parell de tomates que tenia així d'aquestes que pengen i que s'han fet, han madurat i fora de temps, i la veritat que se mos estan durant un munt de dies perquè a mi no me, no, no me fa ganes.
No et ve de gust.
No ve de gust.
I, com que la tomata et diu estiu, veritat?
No, no, és així. I després algunes albergínies que també tenia per allí, i sí que fet amb una escalivada o fet alguna manera cuinada calenta, pues sí que te fa més ganes. Però així...
No ve de gust. No. No.
I després, què més? Doncs lletugues, tot el que es fulla així ara és molt, hi ha lletugues de totes les, de tots els tipus, és a dir, a l'estiu sempre demanem lletugues i no és el moment, perquè sempre s'espiguen ràpidament i és com que sempre mos n'hi ha una que és la meravella de verano, que és l'única que se pot fer surar durant tots aquests mesos d'estiu, però ara hi ha lollos, hojas de roble, n'hi ha la típica iceberg, la... una varietat que s'ha de més fulles, la fulla blava, que són aquestes varietats.
Roure.
Sí, però hi ha, una, hi ha les blaves, que són una varietat local, que també són molt bones i són difícils de trobar. Amb el Club Líder en varen fer un parell d'assajos i s'han de recuperar aquestes lletugues, que són d'hivern.
Sí.
Després també el típic bròquil, coliflor, cols. Cols ja comencem a tenir algunes colpelleses, perquè ja ha començat a dur fred. Així que...
Bones ja. Notícies.
Així mos agrada tenir aquella col pallesa grossa.
Sí.
I poc més, ja està. Però mira quantes coses. Mira, i m'havia deixat una cosa, el pak choi. Que el pak choi és una cosa que estem descobrint gràcies al president de la cooperativa Sant Antoni i la seva dona, na Irina, que el cultiven i per mi m'encanta. Jo faig amb fulleta petiteta, el trosset, jo ho fico amb el brou, així sense cuinar gaire. I és entre una bleda i una col... però té aquest gustet dolç i a mi m'està agradant molt.
O sigui que en Toni Tur domina aquest terreny d'espatxó, ja?
Està, no, si està començant.
Ah, molt bé.
És a dir, l'altre dia
sí,
m'ha dit...
Endinsant.
Sí, l'altre dia m'ha dit, ho acabaràs fent tu i jo.
Ah, mira, que ho sàpiga, estava posant deures,
sí,
eh?
Sí, no, així anant passant productes, que no mos agrada el passar més altre, i si no, un altre.
Exacte. Escolta, bueno. I de fruita que tenim?
De fruita estan les taronges, les llimes, els llimons... poc més ara mateix.
No, no, però és tots aquests cítrics propis de...
És el que toca ara.
Vitamina C.
Que sempre se mos oliden aquestes fruites, però hi ha molt de bons cultivadors i tenim en Tòfol, un dels nostres socis, que fa llimes i llimons i no falla, sempre les té.
Clar. I doncs, Josana Aguiló, tenim aquí, vaja, la recepta perfecta per passar aquests mesos de fred, d'hivern, de virus respiratoris, per cuidar-nos sí. De la millor manera i poder estar calentets.
I després que ve Nadal i sempre hi ha que clar. Pensar en el producte local.
Sempre.
Que és a dir, que tenim carn en cop, en ses, jo li dic paletilla de xot, de bestiar, que no hem d'anar a pensar... És típic, però sempre tenim aquella porcella o aquest cordero que el tenim a la nostra cooperativa de carn i ramaders que són, que val la pena també confiar en ells i hem de pensar aquest menú de Nadal amb el producte local.
I tant. Josana Aguiló, vicepresident d'Agroivissa, moltíssimes gràcies. Sí, fins al mes que ve. I escolta, i bones festes i bon any.
Igualment. Això és vera, és que jo no
clar,
hi penso, però sí. Ja
que fins
al
mes
Nadal.
De gener no mos veiem.
Ja m'ho Nadal. I ja ve el meu aniversari per gener.
I sí, el celebrarem aquí, segur. A Tres Ràdios, Josana Aguiló. Moltíssimes venga. Gràcies i fins l'any vinent.
Igualment.
Vinga, nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac.
12 i gairebé 57 minuts, ja enfilam el final del programa d'avui, però no m'ho podem anar sense repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera i ho fem amb dues propostes nadalenques.
Sí, la primera és el taller de barrets de Pare Noel, que es farà a partir de les 5 de la tarda a la caseta del Mini Nadal, ubicada a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, i la segona és el taller de decoració nadalenca organitzat pel Casal Casal de Joves a partir de les 6:30 de la tarda.
I de Formentera venim cap a Eivissa, concretament Mosquedama Vila, per visitar l'exposició Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa.
La mostra reuneix 35 obres d'una vintena d'artistes com Josep Marí, Antoni Pumar, Narcís Puget Riquer o José Manuel Chico Prats, entre d'altres. Les pintures tenen el paisatge eivissenc com a protagonista, tant en la seva vessant rural i costanera com en diversos entorns urbans de la ciutat i els pobles de l'illa. La mostra es pot visitar aquesta tarda de 5:30 a 8:30 a la nostra sala.
I de Vila, anem cap a Santa Eulària per escoltar les Nadales dels alumnes de l'escola de Sant Ciriac.
Serà a les 6 de la tarda a la plaça d'Espanya, junt a l'arbre de Nadal. És la primera de les mostres de Nadales en les que participaran els estudiants de les diferents escoles del municipi durant aquest mes de desembre.
Molt bé, tu hi aniràs?
A veure si puc.
A veure si ens dona temps i do d'anar-hi. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Escampava flors, totes les flors, totes les flors.
I aprofitam aquest últim minutet del programa per felicitar el cantautor Roger Mas i Soler, que avui fa 50 anys. Amb només 12 anys es va iniciar en la seva activitat artística, ho va fer com a clarinetista i saxofonista, dos instruments que va començar a tocar amb només 5 anyets. L'any 1996 va rebre el Premi Èxit de Catalunya Ràdio, el que va suposar el punt d'inflexió en la seva carrera com a cantautor. L'autor des d'aleshores ha publicat una desena de discos pels que ha rebut diferents premis i un ampli reconeixement. Avui el felicitam i acomiadam el programa d'avui escoltant Totes les flors. Ho deixem aquí i demà tornarem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.
Totes les flors, totes les flors. Do 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 do.